La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials per a tothom des d'aquest espai radiofònic de Ràdio Estel, que és la taula de l'Evangeli, que vostès ja coneixen, per això ens segueixen cada diumenge. I comentem les lectures de la missa dominical. Avui ho farem del diumenge 7è de durant l'any, amb els nostres dos convidats, que són la secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, l'Àngel Sarrabal, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia. Déu,
gràcies per tornar. Teniu coses pendents del diumenge passat. Oh,
si me'n recordo.
I el consultor d'empreses i professor a l'Escola de Negocis d'Abidjan, la Costa d'Ivori, Josep Maria Moré, a qui saludem. Hola.
Hola, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, gràcies per ser aquí tots dos. Teniu feina, avui? Em sembla que no, però hi ha feina per endavant, Molt bé, doncs, som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 7è de durant l'any és del primer llibre de Samuel i del capítol 26.
En aquells dies, Saül, amb 3.000 homes d'entre els millors guerrers d'Israel, baixà al desert de Sif a buscar-hi David. David i Abisai entraren de nit al campament de Saül i el trobaren dormint, ajagut, al centre de tot. Tenia la llança clavada a terra vora del seu capçal. Tot al voltant jeien Abner i els altres homes. Abisai digué a David: «Avui Déu ha fet caure el teu enemic a les teves mans. Ara mateix el clavaré a terra d'una llançada. No en caldran pas dues». Però David li contestà: «No el matis pas. Qui quedaria net de culpa si amb les seves mans feia res de mal a l'ungit del Senyor?» Llavors David agafà la llança i el gerro d'aigua que Saül tenia a la vora del capçal i se n'anaren. Ningú no ho veié, ni se n'adonà, ni es despertà. Tothom dormia. El Senyor havia fet caure sobre ells un son profund. David passà a l'altra banda i s'aturà un tros lluny dalt la muntanya. El separava una bona distància. David cridà: «Aquí tinc la llança del rei, que vingui a buscar-la un dels teus homes, i que el Senyor recompensi aquell de nosaltres que és bo i magnànim i lleial. Avui el Senyor t'havia posat a les meves mans, però jo no he volgut fer res de mal a l'ungit del Senyor».
El primer llibre de Samuel conta la història del poble d'Israel en els començaments de la seva monarquia amb Saül. Saül persegueix David perquè el considerava el seu rival. David, com hem escoltat en aquests versets, perdona la vida a Saül. Bé, teniu la paraula, tertulians?
No hi ha res de nou sobre la terra, Ja que has dit de fer memòria de la setmana passada, m'atreviria a dir que si la setmana passada les lectures parlaven o ens feien pensar en la confiança que hem de tenir amb el Senyor, aquesta setmana sembla que parlen de la compassió. Fan molt d'èmfasi amb la compassió. Evidentment jo no estava al cor de David, no sé si fue un alarde de una machada, que diuen, però va tenir cura, sobretot perquè era l'ungit del Senyor. O sigui, David és respectuós amb això. Se sap perseguit per Saül, se sap motiu d'enveja per Saül o de por a la seva substitució, però David, malgrat tot, sap que Saül és ungit del Senyor i el respecta. Llavors el que fa és aquesta cosa, una argúcia, que sàpiguen que he estat aquí i que he pogut fer-ho, però no ho he fet. Podria ser compassió pura i dura o podria ser algun... M'estimo més pensar en la compassió del rei David, que no, que quan no era rei encara.
Estic d'acord. O també podríem dir-ne la misericòrdia. Justícia i misericòrdia. A veure, el text d'avui, com has dit, tenir molta feina, és una imatge. Al final hi ha molt de simbolisme, és una imatge, i una imatge també, penso que també preciosa, com totes les que ens presenta normalment la litúrgia. En aquí què veiem? Hi ha una simbologia que crec que és important. Hi havia la llança, parla de la llança i el gerro. La llança és el símbol del poder del rei. I estava clavada i amb la mateixa llança, però diu, el té, i a més estava dormit, amb un son profund. Qui l'ha fet dormir? Déu. O sigui, Déu mateix posa a disposició de David l'opció de prendre el poder. I com que és l'ungit, com has ben explicat, doncs no ho fa. I té misericòrdia, li podia haver llevat la vida, perquè diu la llança i també diu el gerro d'aigua, un gerro d'aigua que havia, i se l'emporta el gerro. Què podia haver fet? Vessar l'aigua. L'aigua, aquí el símbol és de la vida. Li podia haver pres la vida tranquil·lament i no ho fa. Llavors, jo dic, primer m'ha agradat enquadrar aquesta simbologia que ens ajuda pues, a veure, vale, ens explica tot això, tota aquesta simbologia, el desert, allà, les armes, mil homes, tot imaginari, que ens, és fàcil que ens ho posem mentalment, però que el missatge és aquest, com has dit, la misericòrdia, justícia i misericòrdia. És a dir, malgrat que tu hauries pogut fer-ho i prendre-ho, no és el moment. Deixa't, confia en el Senyor, que quan arribi el moment, tot vindrà pel seu.
No, estic pensant en això de la justícia i la misericòrdia. Clar, tenim moltes vegades la tendència a imposar les nostres opinions, les nostres formes de veure les coses, oi? I fins a quin punt tenim la seguretat de que aquesta forma de veure les coses és la adient? Llavors, si imitem a David, si fem això que diu el Moré, diem, bueno, malgrat la meva forma de veure, malgrat la meva forma de pensar, si el Senyor l'ha ungit, alguna raó ha d'haver. Si el Senyor ha confiat en ell, alguna raó ha d'haver. Per tant, jo haig d'esperar prudent i discreta i humilment a que arribi l'hora que el Senyor decideixi un altre desenllaç per aquesta cosa.
Però més enllà, o sigui, aquí, com que sabia que li volia mal, hauria pogut utilitzar la venjança. És que el seu, li diu, aquí el tinc, i no faràs ni tu, ho faig jo per tu. Amb una llançada no em faran falta dues. O sigui, és molt, molt radical, no? Diu, no facis venjança. I també, que ho veurem després en l'Evangeli, és estima els enemics. Que això d'estimar els enemics és molt fort, escoltat així. Després ho comentarem, però el que està dient és que al final és aquesta compassió, com has comentat, i la misericòrdia. Anar, però, esclar, és molt, també ho vam dir el diumenge passat, és molt fàcil de dir-ho i molt més difícil de fer-ho, que és la prova que tenim doncs, tots els cristians cada dia. Com ens comportem amb això que diguem el dir i el fer. Dir i fer. Realment fem un dir i després un fer que vagin acompassats. I en aquest cas, ens llegim amb atenció aquesta primera lectura que ens parla d'aquesta misericòrdia. Som nosaltres misericordiosos cada dia quan ens donen un cop, com responem? Som venjatius? La venjança hi ha moltes formes. Hi ha aquesta, la física i material que ve, però després tu espera't, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Ja. Tu vine cap a mi, ja ens trobarem.
A Riero somos y en el camino nos encontraremos, ¿no?
Mira, el refranero ens ho diu. Vull dir que, bueno, pues contra aquest refranero, aquesta lectura.
És una passió que hauríem de dominar perquè és molt fàcil de deixar-la anar. Vull dir, com tu dius, clar, nosaltres afortunadament, crec que aquesta setmana, que fa uns mesos, 3 o 4 setmanes van haver 4 morts en un cap de setmana. Vull dir que no estem tan lluny d'aquesta situació de venjança física. Però sí que la fem espiritualment o moralment o... Jo moltes vegades penso quan estem pregant el Pare Nostre de veritat ens creiem que l'altre és el nostre germà i això el Pare Nostre ho fem cada dia, diverses vegades. Ens ho creiem de veritat? Tornem a la pregunta de la setmana passada. Ho creus això? Que has de perdonar? Perquè clar, com Nostre Senyor em perdoni en funció de lo que he perdonat jo... anem maldades, eh? Vull dir que no.
Som misericordiosos com Déu ho és amb nosaltres?
Jo m'atreviria a dir que no, eh?
No, no, jo dic que aquesta és la proposta de la lectura d'avui. Sí.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem ara tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 15.
Germans, quan Déu modelà Adam, el primer home es convertia en un ésser animat, però el darrer Adam es convertia en esperit que dona vida. No va ser primer el cos espiritual, sinó el cos animat. El cos espiritual vingué després. El primer home, fet de terra, era de pols, però el segon home és del cel. Tal com era el de pols, són tots els de pols, i tal com és el del cel, seran tots els del cel. Abans érem semblants a l'home de fet de pols, després serem semblants a l'home que és del cel.
Seguim en el capítol 15, consagrat a la resurrecció del Crist i dels cristians. Aquí continua l'argumentació sobre la concepció massa materialista de la resurrecció que tenien els corintis. Avui Pau raona sobre la transformació que es donarà en la nostra identitat. Tema complex i difícil de tractar perquè hi ha molta matèria a tractar.
Sí, bueno, m'he trobat en les darreres setmanes, diria, amb les circumstàncies que ens trobem sempre bé o tard, que és que et trobes doncs, amb algun amic, amb algun conegut, amb algun familiar doncs, que ha fet el traspàs, que ha passat, que s'ha enfrontat amb la veritat més definitiva que tenim com a persones, que és la mort física. I això és incontestable. Un dia o altre ens morirem. O sigui, no hi ha res més cert en aquesta vida material que la mort. Davant d'aquesta afirmació tan rotunda que ara faig, tenim una altra afirmació molt més rotunda, que és la resurrecció de Crist, que beneficiarà tota la humanitat. Crist ha ressuscitat com a primícia de la resurrecció de tots els homes. I això és el fonament de la nostra fe. Clar, davant d'aquesta situació material, que us explico perquè m'he trobat, i molta gent que trobes que al final acaba amb un sepeli, doncs, amb una mica de música i de sentiment, i amb tot amb molt de respecte, perquè al final és un moment de dol per tothom, però que si ja tenim aquesta confiança cristiana de la resurrecció, doncs, tot és, jo diria, agafa sentit ple. És donar sentit en aquesta vida. Perquè, si no, també diria, aquí vaig a recordar Albert Camus amb el mite de Sísif, que és quina vida més trista, puja cada dia a la muntanya, a la pedra de la muntanya, per després tornar a caure, perquè el càstig dels déus, i després que tornes a fer, i l'endemà què és? Pues tornar a pujar a la pedra. I per què? Per res, per l'absurd. Perquè no hi ha res més. Una vida basada, que malauradament doncs, moltes persones ho veuen així, per la raó que sigui, jo crec que això és molt dur, però que hem de saber-hi conviure, saber-hi dialogar, interpel·lar, i intentar transmetre la nostra esperança cristiana.
És difícil, és molt difícil, eh? És molt difícil perquè, primera, que hem tret la mort de la vida quotidiana. Hem tret el patiment o la finitud de la persona, i per finitud puc pensar o podem pensar amb la definitiva, el traspàs, o la transitòria o temporal de la malaltia. Això no existeix. Fixeu-vos que cada vegada sobta més com ha pogut passar això. Com ha pogut passar això? Que és el que toca. Lo estrany és que no passi, no? Llavors, clar, com tu dius, si no hi ha aquesta visió de transcendència, t'enfonses amb la misèria més absoluta. Perquè, a veure, la malaltia la passem tots, el dolor el passem tots, l'absència, perquè inclús jo tinc una amiga una de les moltes amigues que ha perdut un fill gran, i em diu, bueno, vosaltres els creients ho teniu més fàcil. Bueno, jo sempre li dic, espera, espera, que jo creo en un Dios misericordioso i justo, aviam, no és tan fàcil, no? Uh-huh. Però entenc que és molt diferent, perquè jo com tots els, com tota la comunitat de fidels que creiem, esperem una vida eterna. Esperem una... I no una vida eterna com a millora d'aquesta o com a... sinó la plenitud, el que suposa la vida eterna com a plenitud de la nostra fe, no? El Crist ha ressuscitat i m'ha assegurat en mi que podré gaudir d'aquella divinitat també quan ressusciti o quan em ressusciti. Però clar, és molt difícil per la gent que no té fe aquest dia a dia, aquest aixecar-te, dutxar-te, fer el cafè, anar a treballar, barallar-te amb la família, tornar a venir, tornar a començar...
Doncs jo tinc una proposta. La proposta és que, diguem, els que tenim fe i els que no tenim fe, la fe no ens l'hem donat nosaltres mateixos, nosaltres l'hem rebuda. La fe justament es transmet per contagi. Tu pots contagiar a qui vulguis amb la fe. Com? Pues, siguent tu. Dir i fer, tenir una unitat de vida, una coherència de vida, no amagar-te aquests cristians aquí sí i aquí no, i parlar de l'esperança cristiana amb la tranquil·litat de que parles de vuit, em pot posar un cafè, un quilo de taronges, pues, escolti, jo tinc fe, sí, a veure, s'ha de buscar el context, però jo penso que el contagi de la fe és el contagi de la nostra esperança, i quanta més gent esperançada, pues, aquí, en aquesta vida material, també tindrem un món millor.
Jo estic d'acord amb tu i estic per compartir la meva fe i estic per no amagar-me i intentar ser coherent amb aquest dir i fer, no? Perquè de vegades sembla que quan sortim de l'església el diumenge som una altra persona. Intento, dintre de les meves possibilitats, ser coherent, cristianament coherent. Però, per altra banda, també penso que la fe... i torno a demanar perdó perquè no vull banalitzar, és com un enamorament. O lo tienes o no lo tienes. Llavors, hem de ser capaços de transmetre la nostra fe amb el nostre testimoni de vida i demanar-li molt a Déu que reparteixi una miqueta aquesta fe als altres i aquesta esperança perquè és difícil.
És un do.
És un do. Llavors... clar, per què t'enamores de la teva dona i no t'enamores de mi? Doncs pues no ho sé, no? Vull dir... Llavors, clar, és una doble vessant. Vull dir, el nostre testimoni, completament d'acord. Però preguem perquè el Senyor ho reparteixi més. O ens ensenyi a com ho hem de transmetre.
Millor. Amb alegria.
Ah, això sí, això sí.
Podem incorporar-la a les pregàries.
Això sí.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escluteu, jo us dic, estimeu els enemics, feu bé al qui no us estimen. Veniu als qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l'altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani i no reclamis allò que és teu als qui t'ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet bé els qui us en fan, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors ho fan. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d'estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos. Llavors, la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us condemnarà. Absoleu i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i corulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet.
Diumenge passat llegíem les benaurances. En l'Evangeli d'avui, Jesús proposa una sorprenent doctrina d'amor als enemics. A veure com us en sortiu, tertulians.
Fatal.
Mira, ja m'ho veig a venir, ja.
Aquest text em confirma amb la idea de que els cristians cada vegada som més contraculturals. Anem contracorrent, perquè justament ara que s'ha posat de moda allunyar-te de les persones tòxiques, no? Tot són...
És veritat.
Ens hem d'allunyar de les persones tòxiques.
I qui qualifica de tòxiques aquelles persones?
Pues pregunta'ls a la gent el que sóc jo per elles i veuràs el que te dicen.
Els jutges. No, però ja parlaré de què vull dir.
Ah, sí? Va.
Llavors, bromes a part. Bueno, que no és broma, tampoc. Clar, hauríem de ser capaços de trobar l'equilibri entre no permetre que aquesta toxicitat, perquè la toxicitat deu ser com la bondat i la maldat, està en el corazón de todos. Llavors, que no ens fes mal, però al mateix temps els hem d'estimar, no els podem. La solució no és treure'ls de la nostra vida. Si et vas traient totes les pedretes del camí, evidentment acabaràs caminant planer, però Jesús ens demana molt més. Jesús ens demana que aquestes persones tòxiques, que segur que tenen alguna raó per la que ho són, les ajudem a trobar una vida molt més feliç, que així evitarien ser tòxics pels altres.
Aquest relat, que és continuació del que vam veure la setmana passada, aquí fa molt més èmfasi en el tu què fas i jo què faig, tu què fas i el canvi, no? O sigui, per què ho diu? Pues en contrast al que estem acostumats, que ho fem, que tenim en la nostra vida una lògica que jo en dic transaccional. O sigui, què em dones a canvi? Què hi ha per mi? Inclús jo faig el bé i que rebo a canvi. Llavors, aquí el que t'està dient és que l'amor cristià és actiu i radical, i el que no has de fer és esperar res a canvi, que és t'has de donar. Et dones i perquè en el fons diu, bueno, ja, no, si tu dones i et despreocupes, no pateixis, que rebràs segur, rebràs en escreix, que és una mica el missatge. I perquè si, justament una generositat, aquesta generositat radical i el perdó, que també en parlarem, ens fan semblants a Déu. I remic amb el que deia els jutges, perquè en dintre aquesta transaccionalitat, nosaltres, jo crec que si algú no fa falta en aquesta humanitat, són jutges, perquè tots som jutges. Tots ens erigim en jutges contínuament. Jutgem abans de començar, el primer que fem és jutjar. Això sí, em cau bé, em cau malament, tu ets dolent, tu ets bo, i segons com dictaminem la toxicitat, tu ets tòxic. Bueno, compte. O sigui, evidentment que hem de fer diagnòstics, evidentment que hem d'analitzar, evidentment que hem de valorar, però compta amb el judici prematur, ràpid, i encara que pensessis que és culpable, no és tu el que ha de jutjar. I sempre dic, inclús ara que tenim el gran exemple d'espantapàjaros, per dir-ho manera, el Trump, jo sempre dic, aquest senyor que tenim la imatge que ens han transmès pels mitjans, i bueno, i també que ho veiem, però quines són les raons que el porten a que aconsegui que no sé quants milions de persones l'han votat, perquè i veus els seguidors allà que miren com si veiessin un messianisme, que de fet ve amb un nou messianisme, tota aquesta nova... Bueno, però quines són les raons de fons que diuen a pujar aranzels, a tal, que evidentment no són de justícia social, que no són de misericordiosos, però hi ha uns raonaments. Llavors, quan algú fa alguna cosa que no està bé, el primer que hem de mirar és què l'ha empès a actuar d'aquesta manera. Hem d'entendre abans de jutjar. I jutjar, intentar deixar-ho pel final.
I m'atreviria a dir que ni per aquest final, perquè, mira, al santuari de Sant Josep de la Muntanya tenim un centre d'acollida de mainada, tenim 60 criatures. Cada criatura porta una motxilla que no us la puc ni explicar. I si les persones que hem tingut la sort de créixer en una família el més normalitzada possible, ens hem sentit estimats i no hem tingut grans daltabaixos, de vegades sortim ranes, doncs tu imagina't aquestes criatures, que jo dic dels 60 que són els nostres, però tot Catalunya em sembla que hi ha 5 o 6 mil. la motxilla que porten aquestes criatures, evidentment, no les pot fer reaccionar exactament igual que nosaltres. I no estic pensant en res de dolent, eh? Estic pensant en les pors que tenen, en les inquietuds que tenen, no? Vull dir...
Els condiciona.
A tots estem condicionats, és que ho veiem amb els sants pares. Els sants pares, vull dir, Joan Pau II, evidentment, el comunisme era, no?, el dimoni. No, jo no vull dir que fos un angelet, el comunisme, però vull dir que l'experiència vital de cadascú ens condiciona. Per tant, jo jutjar, no jutjaria mai. Mai. Intentaria protegir-me.
Ho fem.
Intentaria protegir-me, però no ho intento, vaja, protegir-me, però no. Però sí que és cert que aquest ordre, perquè això és un ordre d'estima a l'enemic, és totalment contra natura. Ja no contra cultura, és contra natura, no? I, en canvi, el Senyor ens ho demana. I si ens ho demana, ho hem de fer, perquè ell va perdonar, a més. L'avantatge que tenim els cristians és que quan se nos va la olla, només hem de mirar el Crist. Si ell va passar per aquí, nosaltres hem de passar també.
Estimar l'enemic. Això és molt dur, eh?
Molt dur.
És a dir, estimar aquell que t'ha fet mal. Hi ha molta gent que ens ha fet mal i a més a més tenim una capacitat dels humans que recordem les coses bones i tenim, sortosament, un cert mecanisme de defensa que aquelles coses que ens han fet moltes ferides, amb el temps, curen, sanen. Però aquí ens està dient estima l'enemic. Bé, jo, per fer-ho, intentar-ho fer pràctic, perquè haig de reconèixer que això pues, m'ha interpel·lat moltes vegades, dic, estimar l'enemic no vol dir sentimental. No vol dir posa-hi sentiment. Vol dir respecte a la dignitat de persona que té. Té una dignitat de persona perquè és fill de Déu igual que tu. I amb això som misericordiosos.
Hem de ser-ho, sí.
Ja hem arribat al final del programa que hem comentat per als nostres oients, encantats de fer-ho aquí a la taula de l'Evangeli, la litúrgia del diumenge 7è de durant l'any. Hem d'agrair-ho a Josep Maria Moré. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també a l'Àngel Sarrabal.
Gràcies a tu per convidar-nos i confiar en nosaltres.
A la taula de so ha estat el Jordi Carretero, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla, també a la locució de les lectures, la Cristina Orduña. I com no, doncs hem d'agrair els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, opinions, suggeriments. Gràcies per fer-ho i recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. També els recordem que, si ho desitgen, diumenge vinent ens retrobarem a través de les zones de Ràdio Estel escoltant la taula de l'Evangeli a l'hora de sempre. Gràcies novament per la seva fidelitat al programa i els esperem aquí. Una abraçada per a tots, bona setmana, adeu-siau.